Ràdio Vilafranca. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Iniciades el febrer de 2025, les obres de restauració del Castell d'Olèrdola han permès recuperar la imatge arquitectònica de l'edifici, el seu volum, així com consolidar-ne les estructures originals. Aquest dissabte, un acte presidit per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, celebrarà aquesta fita. Per conèixer què s'ha preparat tant dissabte com en els propers dies, marxem fins a Canal 20. Allà ens hi espera Raimon de Cara.
El conjunt monumental d'Olèrdola afronta uns dies especials. S'ha programat amb unes propostes ben interessants tot un cap de setmana per donar lluïment a tot el que han estat les obres de recuperació, de restauració de les restes del castell d'Olèrdola, amb un acte que serà presidit també aquest dissabte per la mateixa consellera de Cultura, la Sònia Hernández. Per repassar quines activitats s'han programat aquests dies al conjunt monumental i també la feina feta en aquest espai del Castell d'Olèrdola, conversem amb la responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, la Núria Molista, que saludem. Núria, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comentàvem uns dies especials perquè no sempre, en aquest cas aquest dissabte, rep una consellera. És una manera de donar un lluïment a la feina feta.
Sí, certament estem molt contents de que pugui venir la consellera a inaugurar doncs aquestes obres que han esperat molt de temps, però que finalment doncs s'han pogut dur a terme i s'han pogut les podrem inaugurar.
Unes obres que ja van començar l'any passat i ens situes una mica això amb antecedents, què és el que s'hi ha fet?
Mira, de fet ho teníem previst, és allò de programat de què s'havia de fer algun dia des de l'any 1998, vull dir que hem tardat, però també hem anat fent altres coses, no? Era un pla director en què l'objectiu era recuperar els principals elements del conjunt monumental. Llavors, finalment, sempre ens aturem per temes de finançament i el 2017 es va fer el projecte i va optar l'any 2022, si no recordo malament, doncs, a un dels programes Next Generation d'europeus. I llavors, en aquest cas, doncs, ens el van concedir i les obres es van dur a terme l'any passat, el 2025. Per tant, bueno, qui la sigui la consigui, per tant, sí que estem molt contents de recuperar doncs, sobretot el volum i la importància que tenia un castell com el d'Olèrdola, com el de la ciutat d'Olèrdola.
Una intervenció que ha permès confirmar informacions que ja es disposaven prèviament, però també, no sé si sorpresa, però com a mínim obrir una nova perspectiva d'aquest emplaçament del conjunt monumental.
Sí, d'entrada hi ha el fet d'eliminar tota la runa. La vegetació que l'envoltava ja és una descoberta perquè et permet veure el paisatge, el domini i la situació d'aquest castell, que és un castell residencial, i que és això, és el punt més culminant del que és la muntanya de Sant Miquel, però alhora és l'edifici més important d'aquesta nova ciutat que a principis del segle X es va fundar a Olèrdola. Per tant, sí, estem realment molt contents de poder recuperar tot aquest espai i que les excavacions doncs, han permet conèixer una mica més a fondo del que coneixíem fins aquell moment, fins l'any passat.
I per dissabte, què heu preparat? Després ens aturarem perquè són coses diferents, també les previstes diumenge i encara la setmana que ve, però si et sembla, anem a pams, aquest mateix dissabte, coincidint amb aquest acte que presidirà la consellera de Cultura, Sònia Hernández, heu anat més enllà d'una activitat, diguem-ne, formal o protocolària i heu també dinamitzat propostes.
Sí, no només això pel dia 28, com tu deies, sinó que també el 29 i després per un dia d'aquests de Setmana Santa. El 28 és l'acte més protocolari, tot i així, però sí que hi ha alguna sorpresa doncs, a l'arribar pròpiament al que és l'edifici del castell, no, al cim de la muntanya. Està convidada, evidentment, tota la gent que vulgui venir del territori però és això, és un acte com més protocolari que esperem doncs, que no només sigui recolzat per la gent del municipi, sinó doncs, també per moltes altres personalitats de, tant del territori com de la pròpia Generalitat, del Museu d'Arqueologia, de l'Agència Catalana del Patrimoni i d'altres serveis doncs, que d'una manera o altra han col·laborat i impulsat aquesta activitat. Llavors, el dia següent, el dia 29, sí que és una festa ja com més per gaudir del conjunt, no només del castell, evidentment, sinó també del conjunt i poder aprofundir una mica en el coneixement d'aquesta ciutat medieval amb la qual doncs, trobarem aquests personatges que ens rebran a dalt al castell i ens l'explicaran, i tallers per la mainada o per qui es vulgui afegir a fer aquests tallers doncs, de sobre com es feia la ceràmica medieval, un taller a més per nens que seria el dels escuts. Tots ells amb un transfons, doncs, a banda de divertir-nos i de fer activitats, també conèixer una mica aquest món de fa 1.100 anys.
Serien tallers el diumenge, també dissabte, una visita teatralitzada, no? S'anuncia, no? De la mà de personatges que representen a personatges històrics.
Sí, això és el dia 5, el dia 5 d'abril, que ja estaríem en plena Setmana Santa, i el que oferim és una visita teatralitzada amb dos passis. És una visita teatralitzada de la mà de dos personatges que van fer possible el castell d'Olèrdola, un, el comte Sunyer de Barcelona, a principis del segle X, que és el que va construir la ciutat també, i l'altre, el conegut ja per tots, que és Mir Geribert, que es va proclamar príncep d'Olèrdola, era senyor del castell d'Olèrdola també, i també d'altres castells, i que doncs, la fama el precedeix. Llavors, del diàleg a partir d'aquests dos personatges que van viure amb uns més de 100 anys de diferència, però que són fonamentals a la història del castell, doncs podrem anar seguint doncs aquests rerefons que hi havia doncs, en aquesta època fa més de 1.100 anys. Per tant, és una visita teatralitzada amb dos grans personatges i també acompanyada doncs, per una persona que coneix molt bé tot el que és la ciutat medieval i aquesta època.
Aquesta visita el diumenge dia 5, amb aquesta jornada també de portes obertes, perquè hem de dir-ho doncs, que tots aquests dies, aquestes activitats, les jornades culturals programades al voltant d'aquesta inauguració de la recuperació de la imatge arquitectònica de l'edifici del Castell d'Olèrdola, doncs, també tenen la voluntat d'apropar aquest conjunt monumental a la ciutadania i es fa de manera gratuïta. Jornada de portes obertes tant dissabte com diumenge d'aquesta setmana, com el mateix dia 5 que comentàvem amb aquesta activitat de les visites teatralitzades. Sempre serà gratuïta aquesta activitat.
Sí, exactament. Ja ho hem planificat d'aquesta manera, de que doncs, el màxim de persones possibles puguin gaudir d'aquesta novetat, que es podia visitar fa uns mesos, però que ara doncs, li volem donar realment amb un nou impuls, amb aquesta inauguració oficial, doncs, amb la presència de la consellera i d'altres autoritats que volen això, no? Revertir amb la ciutadania doncs, la inversió que s'ha fet, que evidentment ho hem fet doncs, per recuperar el patrimoni i per retornar-lo a la societat.
La jornada de portes obertes aquests 3 dies, de 10 del matí a 6:15 de la tarda, de manera ininterrompuda, i el matí del dissabte, abans de l'acte dels parlaments institucionals, hi ha aquesta rebuda al castell de la mà dels personatges de Mir Geribert i Gisla de Besora, no?
No exactament. El que es fa el Gisla i Mir Geribert, el que ens rebran serà a dalt al castell, a l'entrada al castell. Mm-hmm. Sí.
És també una manera teatralitzada sí, sí, de donar a conèixer i situar-nos una mica el context, no? Per mostrar en quin castell vivien, no? A la seva residència.
Sí, és una manera com més planera doncs, de poder acostar-nos a com era doncs, aquest edifici que s'hi feia i com s'hi vivia. No és un castell militar, com nosaltres associem normalment, sinó que era la residència dels castlans i després dels senyors que vivien a la ciutat i que gestionaven, administraven tot el territori, un gran territori penedesenc.
Ara us he apuntat maneres de fer accessibles, planeres, les explicacions històriques. No sempre li esteu donant tombs a aquesta voluntat pedagògica de ser els continguts atractius pel gran públic. Sempre li doneu tombs a aquest aspecte.
Bé, penso que la rigorositat històrica no està renyida en passar-s'ho bé i en gaudir del que és doncs, el nostre patrimoni. La nostra feina és allò, buscar com s'havien fet les coses, qui havia viscut, com, però alhora doncs, transmetre-ho de la millor forma possible. Però això, amb un trasfons de rigorositat històrica.
I aprofitant doncs, que hi haurà aquestes autoritats, incloent la consellera, des del Museu d'Arqueologia, des de la seu d'Olèrdola, li traslladareu alguna petició? Teniu sempre demandes en cartera, entenc, sempre hi ha projectes, coses per fer. Hi ha alguna que prioritzaríeu i que transmetríeu, en aquest cas, aprofitant aquest contacte amb la mateixa consellera?
Sí, de fet, ella ja les coneix, i estem treballant des de fa temps, i insistirem, perquè a més ho patirem tots els que hi anem, i recomano sobretot doncs, Calçat Còmode, és el projecte que per mi i per la direcció del Museu d'Arqueologia també és la més prioritària, que és fer l'accés universal per a tothom des de l'entrada al recinte fins al castell. Els que ho coneixeu sabeu que fins a la cisterna romana s'arriba força bé, però a partir d'allà doncs, ja és una mica un via crucis que molta gent doncs, no pot fer, o bé perquè té dificultats, o bé perquè va en cadira de rodes, o perquè va amb cotxets amb nens, i això avui en dia és per nosaltres una prioritat. És un projecte que ja està fet, que s'hi està a sobre i que més aviat que tard doncs, esperem que es pugui dur a terme.
Esperem que sigui així, perquè abans comentaves que des de l'any 1998 s'estava preparant aquesta recuperació del castell d'Olèrdola i no s'ha pogut fer fins l'any passat. Fa molt de temps també que es parla de l'accessibilitat.
Sí, de totes maneres no és que no hagin fet res. Des del 98 s'ha restaurat l'església, hem adequat també la zona de l'entrada, s'ha fet moltes intervencions arqueològiques, ara estarem a punt de reformar també el centre d'interpretació. Per tant, les coses van al ritme que van, però sí que hi ha molts més projectes encara acabats de fer, o quasi bé ja redactats i a punt de passar tots les autoritzacions que toca. Per tant, no és mai un acabar. I certament el que és l'accessibilitat ja portem molts anys a sobre, però el patrimoni d'Olèrdola és molt important, però també hi ha altres patrimonis i els pressupostos són els que són. Per tant, bé, de tant en tant ens toca i aquesta vegada ens ha tocat i estem contents de que s'hagi pogut fer, no?
Sempre que parlem amb Núria Molí, està al voltant d'això, doncs, d'una actuació feta, una intervenció finalitzada o una campanya arqueològica que ha permès descobrir una peça singular. Aprofitem, Núria, per comentar la singularitat que té el jaciment d'Olèrdola, la seva característica única d'abarcar moltes èpoques diferents, en el cas de l'edat mitjana, doncs perquè no s'hi ha construït després a sobre. Entenc que actes com el d'aquest dissabte, activitats que s'han programat aquests dies, permeten això que sempre expliquem, Núria, no? Que s'ha de posar encara més Olèrdola dins del mapa patrimonial nacional, si encara li falta, encara ser-hi destacar més, jornades com aquestes ajuden a contribuir a això, a destacar des d'Olèrdola en aquest mapa de patrimoni nacional.
Sí, sí, està clar. El que volem és que, a banda de que s'ha d'anar consolidant, restaurant, evitar que es degradi, però el que realment es fan a totes aquestes actuacions és perquè doncs, sigui conegut i sigui visitat un patrimoni fantàstic sense que la gent el coneixi, el pugui gaudir. I a més, Olèrdola, que des de... hi ha totes aquestes fases històriques que comentava, però Panda és una ciutat medieval que ara ja la cirereta la tenim amb el castell. I que, sobretot, també el que estem envoltats d'un espai natural, però més d'un paisatge que és increïble, i més ara aquesta època. És per gaudir no només de la història del patrimoni cultural, sinó també doncs, de tot el territori.
I, Núria, això t'arriba també en un moment també assenyalat perquè estàs a punt de jubilar-te, encara queden mesos, no? Però vaja, estàs en el compte enrere. Suposo que també això ho fa més especial.
Sí, queda un anyet, això passa molt ràpid. N'he portat molts que estan a Olèrdola, però queden projectes per fer i les persones que, persona o persones que vinguin al darrere, doncs, hauran de fer el seu camí com he hagut de fer jo. Ha estat de totes maneres un gran orgull i estic molt contenta d'haver pogut treballar en un jaciment com Olèrdola i sobretot doncs, amb gent del territori, del Penedès, de totes les administracions, però també d'empreses, amb arqueòlegs, amb historiadors. Per mi ha estat, bueno, i penso seguir continuant, eh? Això no s'acaba. Continuant d'una altra manera, evidentment, ja com a persona jubilada, però això no treu doncs, de poder seguir investigant i col·laborant amb diversos projectes, si és que em necessita.
Doncs tot això segurament que es podrà impregnar a les persones que puguin visitar aquest mateix dissabte, també diumenge i la setmana que ve, al Conjunt Monumental d'Olèrdola al voltant doncs, d'aquest programa cultural que s'ha ideat també per donar lluïment a aquesta inauguració de la recuperació de la imatge arquitectònica de l'edifici del castell. Hem de dir que l'acte institucional és a la 1 aquest dissabte i que també sempre ho cuideu, això de tractar amb el territori productes de proximitat quan es fa, per exemple, un tas, i això també hi serà no?, aquest dissabte.
Sí, de fet, la visita és a les 12 perquè començarem amb una visita al castell i a l'acte pròpiament institucional amb els parlaments és efectivament, com deies, a la 1. I sí que hem preparat allò un petit refrigeri, diguem, per productes locals, que també és una mica la nostra funció, no? Jo destacaria el celler és a Mati Montaner, perquè sobretot el vam triar perquè ens van, per la qualitat dels seus vins, evidentment, però un dels seus vins, l'Igiga, porta el nom d'un personatge medieval que va viure a Olèrdola a finals del segle X, és a dir, fa més de 1.000 anys, i que sabem que tenia vinyes, que elaborava el seu vi i que vivia doncs, dins la ciutat d'Olèrdola. Tant tenim moltes dades d'aquest senyor Igiga, i és per nosaltres un gran honor doncs, que un vi porti el nom d'aquesta persona i que doncs, també en podem gaudir. El mateix doncs, farem amb el Forn Valls, que és el que ens proporcionarà doncs, aquesta petita acompanyament per al tas de vi.
I entenem que tampoc ha estat casualitat assignar dins del calendari, en el calendari, doncs, aquestes propostes culturals, aquestes jornades, perquè és un dels moments de l'any on més entenem visites es poden arribar a rebre al Conjunt Monumental per Setmana Santa. Per això és interessant doncs, que es pugui incrementar els atractius per fer la visita.
Sí, efectivament. És una època molt bona en quant a visitants, perquè el clima és ideal, el paisatge està verd i bonic, sobretot aquest any, i és un moment fantàstic per poder sortir, per poder gaudir. Després, a l'estiu, doncs, si és com els últims anys, doncs són molt calorosos i una altra època molt adequada també és els mesos de la tardor, tardor i fins i tot hivern.
És un no parar.
És un no parar, sí, sempre programant activitats perquè hi ha moltes activitats doncs, al llarg de tot l'any.
Per tant, doncs, insistim en aquestes propostes. Visita a les 12, després l'acte institucional a la 1 aquest dissabte. Per diumenge, visita guiada al Castell d'Olèrdola i també aquests tallers familiars. Comentaves, no?, aquest taller pràctic de ceràmica medieval i el d'elaborar escuts. S'ho poden passar molt bé els petits i els no tan petits.
I tant, sí. Sí, sempre manipular en un món que és tan, avui en dia, digital. Penso que recuperar aquestes coses ens apropen molt no? al nostre passat, també. I tan diferent de l'actual.
I el diumenge, doncs, aquesta visita teatralitzada, aquesta visita guiada amb aquests personatges, el Comte Sunyer i Mir Geribert. Núria Molís, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns una vegada més, per fer difusió, pedagogia, per donar a conèixer tot el que té a veure amb el Conjunt Monumental d'Olèrdola, també, evidentment, amb aquesta jornada tan especial, amb la visita aquest dissabte de la mateixa consellera de Cultura, Sònia Hernández, que estarà acompanyada de l'alcalde d'Olèrdola, en Jordi Álvarez, i dels equips del Museu d'Arqueologia i de l'Institut Català del Sol, que han fet possible des de també l'Incasol aquestes obres de recuperació del castell d'Olèrdola. Núria Molins, de veritat, gràcies, un plaer com sempre conversar amb tu i vaja, ja ens veiem dissabte.
Doncs ens veiem dissabte.
Una abraçada forta. Que vagi bé.
Vinga, gràcies. Adéu.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. Serem ganes, per nosaltres, que no quedi amb aquesta cançó tan xula, tan empoderada, de Joan Dausà, Ho tenim tot, que ens dura el flash.
Fes com si no cremés, prova-ho ara. Ocupin els nens, que s'inclinin els reis, sí que flipin els vells, prova-ho ara. Que se't senti al carrer, prova-ho ara. No fan falta cartells, prova-ho ara. Treu la pols del fusell i un cop ho hagis fet, dispara. Ho tenim tot, ho tenim tot, ho tenim tot. Ho tenim tot, ho tenim tot, ho tenim tot. Prova-ho ara. Que rebenti el secret, prova-ho ara. No pateixis per ells, prova-ho ara. Crida i salta del tren i torna a fer un cop més, per si demà ja no hi ets, prova-ho ara. Corre camp a través, prova-ho ara. Balla com si plogués, prova-ho ara. Enterra el dolor i un cop ho hagis fet, dispara. Ho tenim tot. El galop i entre la pols i els crits. Veuràs 10.000 cavalls venint, tots al galop i entre la pols i els crits. Veuràs que ric. Ho tenim tot.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:15 i us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en xarxa. I comencem per explicar-vos que hi haurà una obertura dels contenidors amb clauer a partir del 7 d'abril a Sant Cugat Sesgarrigues. A partir del proper dimarts 7 d'abril, Sant Cugat Sesgarrigues fa un pas endavant en la millora de la recollida selectiva amb el tancament dels nous contenidors intel·ligents. Tal i com destaca l'Ajuntament, aquest sistema permetrà una gestió més eficient dels residus i fomentarà el reciclatge entre tota la ciutadania. L'ús dels contenidors està subjecte al calendari setmanal establert, que indica quan es pot llançar cada tipus de residus. Per a aquelles persones que encara no disposin del clauer o tinguin dificultats per recollir-lo en horari d'oficina, poden contactar a través del correu electrònic parlem.residus@mancomunitat.cat o bé trucant al telèfon 900 100 109. I també poden trucar a l'Ajuntament de Sant Cugat al 93 897 0103 per gestionar la recollida dels clauers. D'altra banda, hem de dir-vos també que un camió va impactar contra el pont d'Ordal i obliga a tallar-ne l'accés a Subirats. Dimarts al matí, a Subirats, un camió que circulava per la Nacional 340 va encastar-se contra el pont d'Ordal, desplaçant l'estructura aproximadament uns 15 centímetres. El conductor no va poder ser identificat, ja que va fugir del lloc dels fets després de l'impacte. Per motius de seguretat i per evitar possibles accidents, s'ha procedit a tancar l'accés al pont. Personal tècnic analitzarà l'estat de la infraestructura per determinar si hi ha risc i poder reobrir-la amb garanties. Les autoritats demanen a la ciutadania que no s'apropi a la zona. I la 8a edició dels projectes de l'Impuls pel Territori de la Fundació PINAE comptarà amb una dotació extraordinària de 700.000 euros. La Fundació ha posat en marxa aquesta 8a edició de la convocatòria de projectes Impuls pel Territori, una iniciativa que té com a objectiu donar suport a projectes amb impacte social dins de la vegueria. Un any més, l'anunci va adreçat a entitats de l'economia social, incloses les organitzacions sense ànim de lucre que treballin i tinguin experiències en àmbits com l'acció social, la cultura i l'esport inclusiu, el medi ambient o la recerca biomèdica i social. La convocatòria va tenir lloc aquest dimecres al migdia a l'auditori, la presentació concretament de les novetats, amb aquesta dotació que us assenyalàvem de 700.000 euros, la més alta mai destinada per la Fundació PINAE. Joan Melero, director de la Fundació, que donava el tret de sortida de la convocatòria, explica en aquest cas que hi ha una distribució similar a la de l'any anterior. La convocatòria compta amb quatre modalitats de participació diferents. La modalitat A fa referència als projectes socials, la B respon als projectes inclusius de cultura, esport i de promoció d'hàbits saludables, la modalitat C engloba els projectes mediambientals i la modalitat D abarca els projectes de recerca biomèdica o social. I us comentem, d'altra banda, també que hi ha nova junta del Bot Salvavides de Calafell i vells compromisos pendents per la històrica barca. La construcció d'un mòdul per resguardar, guardar l'embarcació i els tràmits per la declaració de patrimoni immaterial estan entre els seus objectius. L'entitat Bot Salvavides de Calafell ha renovat doncs aquesta junta en una primera reunió amb l'Ajuntament i ha exposat les activitats previstes i les necessitats per potenciar la històrica barca de rescat de naufragis. Una de les principals reivindicacions és disposar d'un espai adequat per protegir l'embarcació que actualment es troba a l'intempèrie al port de Segur de Calafell. Tot i el seu aspecte, des de l'entitat asseguren que no està en perill, però reclamen complir un compromís pendent des de fa anys. En aquest sentit, el govern municipal s'hauria compromès a impulsar un mòdul cobert per preservar la barca i difondre'n la trajectòria. Paral·lelament, l'entitat vol avançar en la seva declaració com a patrimoni immaterial i planteja millores a l'entorn de la confraria de pescadors, tot i les limitacions de costes per instal·lar noves estructures a la sorra.
Penedès en xarxa.
A l'agenda del detall, aquest dijous, dues propostes. El Ball de Gitanes de Vilafranca celebra els 25 anys de la seva reinterpretació, 25 anys de paies, amb activitats que comencen aquest abril i acabaran per Festa Major. Ens ho explicarà la Marina Villegas, del Ball de Gitanes. Bon dia, Marina.
Bon dia, Sílvia.
Marina, als més joves els haurem d'explicar que 25 anys enrere el Ball de Gitanes era diferent de la resta de balls del Seguici Festa Majorenc i que era ballat per una família gitana, per això parleu de 25 anys de paies, no?
Exacte, sí. Com molt bé dius, des de la reinterpretació del ball, és a dir, des del 2001, perquè el ball, de fet, es data en el 1805, que, doncs, com molt bé deies, era ballat doncs, per famílies gitanes. I va ser llavors, en el 2001, que ho van agafar un grup de paies i paios. I fins llavors, fins avui, que fem 25 anys.
Si no recordo malament, aquesta família gitana va plegar, va dir que ho deixava, l'any 99. O ho va comunicar poc abans de la Festa Major del 2000. Total, que poc abans de Festa Major no hi havia gitanes i em sembla que es va recórrer a un ball de gitanes de Sitges o de Vilanova fins que...
De Vilanova.
De Vilanova sí. Eren, no? Fins que es va gestar, llavors amb calma, aquesta reinterpretació, aquest nou ball.
Sí, sí, sí. Bé, si ho preguntem això a la generació del 2001, no sé si amb calma és la paraula, però ho van tirar endavant. Sí, sí, ho van agafar, es van animar uns quants vilafranquins i vilafranquines i, com per exemple, neix ella el Raimon Casals i van fer aquest grup i van agafar doncs, una mica la vestimenta, els balls, no? I van fer aquesta reinterpretació. I el 2000, doncs sí, van haver de venir les gitanes de Vilanova, que de fet aquesta festa major passada van venir perquè per elles doncs, feia 25 anys que van ballar llavors.
És clar, sí, sí. Estaven d'aniversari també.
Sí.
Presenta'ns el ball actual. Quants integrants sou? Com repartiu els diferents rols?
Bé, doncs nosaltres som 16 membres, entre els quals doncs, hi han els 14 balladors, després està l'Estaquirot, que és el que aguanta el pal, no? I el capità, que és una mica el que ens guia, el que ens dirigeix, no? Aquesta disbauxa que portem la gitana. Llavors, dintre del ball hi ha una sèrie de personatges que aquests doncs, interpreten una mica... Bueno, n'hi ha de diversos, no? Per exemple, hi ha els galerons, que representen la parella més jove d'enamorats, on sempre estan en una estira i arronsa, no? I que al final sempre acaben doncs, junts, però bueno, és aquesta estira i arronsa que me'n vaig amb un altre, que no, que aquest, que no. Vull dir, aquesta gràcia que sempre intentem doncs, representar. Llavors tenim diferents personatges que es veuen sobretot a l'enterimat, com per exemple és la gitana primera, que és la política. Normalment se centra en parlar doncs, temes polítics de la vila o inclús a nivell de Catalunya, si ens han afectat. Després també tenim la gitana segona, que és la pobra, que és aquella que Albert sempre arranca dient «Soc una pobra gitana», que segur que molts recordaran. I aquesta, per exemple, doncs, tracta més temes socials, culturals inclús. I finalment doncs, tenim la gitana tercera, que aquesta gitana doncs, diguéssim que és la cordonera, que és la gitana de mercat, la que sempre té... la que es queixa no, del preu actual, no, dels productes, per exemple, però sempre té alguna idea esbojarrada. Llavors, aquests són una miqueta, a part dels galerons, els principals personatges que tenim al ball, que, com veieu, doncs, són representats sempre per dones. El paper de la dona té un paper molt important en el ball. Tot això aprofito perquè tots aquests personatges, ara poder aquí explicats així ràpid, s'entendran molt millor en una de l'exposició commemorativa que farem enguany, que és un dels actes que tenim preparats. I en aquesta exposició, doncs, per exemple, també s'explicarà doncs, els intríngulis del ball, que potser des de fora doncs, no es veuen tant, no? I realment hi ha doncs, tota una estructura de personatges, de versos i de temes.
De fet, la cloenda d'aquest programa de celebració de 25 anys de Paies acaba per Festa Major amb l'estrena d'un documental i aquesta exposició on es farà aquest recorregut per la història, els rols i l'essència d'aquest ball de gitanes vilafranquí. Però tot plegat comença després de Setmana Santa, el dissabte 11 d'abril, amb una social run i un vermut. És una caminada, correreu, què proposeu?
Exacte, què et sembla? Aquí tenim per tothom. O sigui, el que hem intentat és recollir tots uns actes perquè tota la gent de la vila pugui venir, des dels més menuts, als joves, a la gent gran. Llavors hem intentat fer, doncs, una proposta d'activitats que tothom s'hi pugui acollir. Llavors, com bé deies, doncs arrencarem a l'11 d'abril, on farem un run, un escalfament de running, diguéssim. Uh-huh. Ens hem ajuntat amb unes noies que es diuen Girls Social Run, que és una iniciativa d'unes noies d'aquí de Vilafranca, que de fet porten un any ja, doncs motivant especialment a les noies a que facin esport de manera social. Llavors, és una iniciativa que ens agrada molt i llavors el que proposem és el dissabte 11 d'abril a la plaça Penedès, en dia de mercat, vull dir, serà ben ple tot, les noies organitzen, les de Girls Social Run, organitzen a partir de 11:45 hi ha dos circuits, un de 5 quilòmetres i l'altre de 10 quilòmetres pels voltants de la vila, algo fàcil, tampoc molt complicat, però aquest entrenament rànic on també hi haurà diferents velocitats, llebres que aniran guiant els grups, vull dir que el que deia una mica abans que hi hagi una mica per diferents perfils, no? Tant per aquella gent que cada cap de setmana va a córrer com aquells que doncs, anem un cop al mes, no? Per exemple, que a mi incloc.
I acabareu un punxadiscos i vermut, no?
Un vermut musical per acabar doncs, de celebrar-ho bé. A veure, no cal dir que per venir al vermut no cal anar a córrer abans, eh? Vull dir, és obert a tot el públic. I, a més, també tindrem una paradeta de merchandising, que l'any passat van fer unes samarretes que van tenir força èxit i la gent ens deia, ostres, quan les podem comprar? I això, doncs mira, el 11 d'abril és una bona oportunitat per comprar-les.
Aquest Sant Jordi sereu a la Rambla, venent roses, amb versos i llibres, i la propera cita és a principis de maig, el dia 9, amb un vespreig gitanil al Parc de Sant Julià. Quina és la intenció?
Sí, doncs la intenció és fer aquest vespreig, fer una trobada doncs, social, familiar, on la gent pugui venir a fer un beure, a passar-ho bé. Farem algunes dinàmiques també, hi haurà activitats. I és això, la intenció és doncs, oferir un espai de trobada aquí al Parc de Sant Julià, que creiem que és un lloc maco, ampli, per això, trobar, compartir i que sigui una estoneta per passar-ho bé amb un cartell molt xulo, de veritat, sí, amb DJs de la comarca. Hem volgut fer una aposta pel talent del territori.
I a banda dels actes finals que coincideixen amb la Festa Major, el plat fort és una trobada de balls de gitanes pel 30 de maig. Ja heu contactat amb uns quants balls que us han donat el sí.
Sí, exacte. Tenim la gran sort que hem pogut convidar alguns balls de gitanes, com són de Tarragona, de Reus, del Vendrell, de la Canonja i de Vilanova i la Geltrú, i ens podran acompanyar doncs, en aquesta cercavila que volem commemorar aquests 25 anys de la reinterpretació del ball, i ens hi acompanyaran doncs, fent una cercavila al voltant dels carrers del centre vila i acabant al Palau Baltà fent uns versos. Cada grup podrà doncs, fer aquest ball parlat.
Vilanova tornarà per aquesta ocasió?
Sí, torna, sí. I estan molt contentes i nosaltres també de que vinguin, evidentment. Hi ha molt bona germanor entre el ball de les gitanes.
I a banda d'aquestes activitats, us anirem veient alguns dissabtes a mercat, oi?
Sí, exacte, no podíem faltar al mercat, llavors hi ha dates concretes on hi serem amb una paradeta i allà doncs, vendrem també merchandatge del 25è aniversari, també la tradicional samarreta de gitanes, i estarem allà doncs, fent una miqueta de gresca.
I quan a la Cloenda, aquests dies previs de Festa Major, hi ha prevista aquesta estrena d'un documental que encara està en procés, oi? Encara no s'ha gestat.
Exacte, just ho estem gestant. O sigui, aquests mesos seran de gravacions perquè volem fer un documental juntament amb la col·laboració de Penedès Televisió per tal de recollir una mica l'evolució del ball i d'on venim, no? I per fer-ho doncs, farem servir diferents mirades, com per exemple la generació del 2001, agafarem testimonis, agafarem imatges d'arxiu i tot plegat doncs, per això, per poder mostrar i tenir una peça audiovisual que englobi doncs, aquests 25 anys.
I abans també apuntaves aquesta exposició els dies previs a Festa Major i durant la Festa Major al Claustre dels Trinitaris, que també promet.
Sí, totalment. És una exposició, doncs, com dèiem, no? per entendre els intríngulis del Ball de les Gitanes, una exposició on farem un repàs de la història del ball i també hi haurà activitats participatives. O sigui que serà una exposició xula, la veritat. Allà també hi haurà un espai on es podrà veure aquest documental que estem parant.
D'aquesta manera, les gitanes vilafranquines commemoren aquests 25 anys de paies, aquests 25 anys de la reinterpretació del ball, amb totes aquestes propostes eclèctiques, pensades per tothom, i que anirem recordant aquí setmana a setmana. I, a més, tindrem també l'oportunitat de tornar a quedar amb elles. Marina, gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Ens veiem.
Acabem la gent del detall amb castells. Aquest diumenge se celebra la primera diada castellera Quarts Amunt a Sant Jaume dels Domenys. Per conèixer com serà i quines colles hi aniran, tornem a Domenys Ràdio amb la Laia Batlle. Bon dia.
Qui m'acompanya avui des de l'altra banda del telèfon és el president de l'entitat Quarts Amunt. Ell és el Gerard Xufré. Gerard, molt bon dia. Què tal? Com estàs?
Bon dia, doncs molt bé, molt contents i amb moltes ganes que arribi el dia 29.
Preparat per aquesta moguda que tindrem aquí a Sant Jaume dels Domenys?
Estem preparats, estem preparats i conscienciats de la gran liada que serà el dia 29 de març.
Explica'ns una miqueta en què consistirà, però també el motiu pel qual heu volgut des de Quarts Amunt organitzar aquesta festa major, podríem dir.
Sí, bàsicament és això. El concepte és una mini festa major. Quarts Amunt, podríem dir que som uns autèntics penjats, i busquem sempre la manera d'innovar i de fer coses noves. El que passarà aquest dia 29 a Sant Jaume és el primer cop a la història que passa, que és que un mitjà de comunicació faci una diada castellera, no? I com que sempre estem buscant això, què podíem fer de coses noves, què podríem innovar, doncs vam caure en que som castellers, ens agraden els castells, per què no organitzar una diada castellera? I el que va sorgir així una mica entre bromes, al final va ser una realitat i aquí estem, preparats pel dia 29.
Mm-hmm. Aquesta diada castellera, amb qui comptarà? Perquè crec que el cartell és de luxe.
Sí, el cartell és de luxe. Portarem a castellers de Vilafranca, actualment és la millor colla del món. Portem a Nens del Vendrell, que estan de celebració perquè fan aquest any el centenari de la seva fundació, i portem a castellers de Terrassa. Són tres colles punteres al panorama casteller i és un goig poder-les tenir a Sant Jaume dels Domenys.
Mm. Gerard, com ha sigut aquesta selecció de colles? Perquè aquí a Catalunya i a través també del programa de ràdio Quarts Amunt ja hem vist que hi ha moltíssimes colles castelleres. Com ha sigut la selecció d'aquestes tres?
La selecció ha sigut una mica complicada, perquè com dius, hi ha moltíssimes colles i la veritat és que totes volien venir. Però nosaltres necessitàvem, sobretot per aquesta primera diada, necessitàvem noms que fossin un reclam, tant pel públic com pel panorama casteller, no? Si parlem de castells, et ve el casteller de Vilafranca, però és la capital de l'Alt Penedès i creiem que havien d'estar presents. Ho vam aconseguir lligar, perquè el tema calendari també és un altre meló que podríem obrir, de lo complicat que és contractar les colles castelleres, i ho vam aconseguir. Després, tenint la capital de l'Alt Penedès, havíem de portar la capital del Baix Penedès. I més s'estan de facció fent els danys. Llavors, el Nens del Vendrell va ser la primera opció i ho vam poder lligar bastant, bastant ràpid i bastant àgil. I després, castellers de Terrassa. Buscàvem una colla que sigués una mica de fora de la zona tradicional i amb castellers de Terrassa tenim una relació brutal. I per calendari ho vam poder muntar, així que ho hem lligat. No va costar tant com em pensava, però tampoc va ser tot lo fàcil que m'hagués agradat.
Mm-hmm. Estem parlant de tres colles amb molta solera en el món casteller. Sí. D'altra banda, també aquesta jornada comptarà amb la complicitat de la cultura popular d'aquí del municipi. Explica'ns per què vau decidir que aquí també hi havia d'haver doncs, cultura popular, balls folclòrics i tot el que tenim aquí a entitats i associacions del municipi.
Sí, jo crec que una de les coses que fa Quarts Amunt és donar-li un valor afegit a tot el que fa, no fer les coses per fer-les, no? I llavors nosaltres, quan pensem en un ideal d'una diada castellera, entenem una diada castellera com una festa de poble, on tothom hi tingui cabuda, no? El fet casteller es podria explicar una mica així. Mm-hmm. Llavors vam pensar de fer petites festes majors allà als pobles on nosaltres anéssim a fer una diada castellera i d'involucrar el poble, que sigués una festa feta pel poble, per la gent del poble i Rodalies, perquè al final s'ha apuntat moltíssima gent a l'acte. Mm-hmm. Llavors, creiem que la millor opció per encabir a la gent del poble és parlar amb totes les entitats, independentment de que siguin balls populars o no, i que trobin el seu forat dins d'aquest acte, no? I finalment ho hem aconseguit aquí a Sant Jaume i creiem que hem aconseguit el que volíem, que era que sigués una festa de poble feta per gent del poble.
Mm-hmm. Quina ha sigut, doncs, la resposta, Gerard, de totes aquestes entitats i associacions?
Al principi van al·lucinar. Entenc com tothom quan li presentem aquest projecte, no? És un projecte molt ambiciós i, a part, clar, recuperar una plaça castellera costa moltíssim. Però des del principi ens van rebre amb els braços oberts, ha sigut superfàcil treballar amb ells i estan igual o més contents que nosaltres de poder-hi participar.
Mm-hmm. En aquest sentit, també, quin paper hi ha jugat l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, Gerard?
L'Ajuntament ens ho ha ficat molt fàcil, molt fàcil. De fet, no és casualitat que la primera diada castellera que organitzem o la primera petita festa major que organitzem sigui a Sant Jaume, no és una casualitat. Nosaltres som uns enamorats del poble, som uns enamorats de com es fan les coses a l'Ajuntament, ens hem ficat tot molt fàcil i, per suposat, nosaltres fem el programa setmanal de ràdio a Domenys Ràdio, no? Uh-huh. Llavors, creiem que la primera opció per celebrar la primera diada nostra era aquí a Sant Jaume dels Domenys. Ens han ajudat moltíssim, ens ho han ficat molt fàcil i jo crec que tot es veurà materialitzat el dia 29. Serà una gran festa.
Uh-huh. I què passarà? Perquè, és clar, a partir de les 12 del migdia començarà aquesta festa, però si ens pots explicar una mica tot el que viurem durant aquesta jornada el proper diumenge 29 de març. Què és el que passarà aquí a Sant Jaume?
Passaran moltes coses. Primer que vindrà molta gent, vindrà moltíssima gent. L'hora de convocatòria és a les 11:30, a les 11:30 davant del pavelló, i des d'allà es farà un cercavila fins a davant de l'Ajuntament, que, com has dit, a les 12 començarà la Diada Castellera. Un cop acaba la Diada Castellera, ens traslladarem tots cap a davant del pavelló i allà es farà una petita exhibició dels balls populars del poble. Un cop acabi aquesta exhibició, hi ha un dinar popular, que, si no m'equivoco, ara mateix tenim unes 370 persones apuntades, que és una barbaritat.
Déu-n'hi-do.
Sí, i tot això donarà pas a una festa, que nosaltres en diem l'Aliada de Quarts Amunt. I hi haurà grups en directe, música en directe, que per nosaltres és molt important això, i per acabar, un DJ també.
Mm-hmm. Clar, espereu a moltíssima gent, ja no només de les colles, sinó de veïns i veïnes, tant del municipi com de l'entorn, no?
Sí, sí, sí. Crec que dels punts forts que té Quarts Amunt és el poder de convocatòria que té. I així ha quedat demostrat a tot arreu on hem anat. Em ve al cap quan vam anar al Museu Casteller, que vam fer l'acte més massiu de la història del Museu Casteller. Ens portem bé amb molta gent, creiem molt bé a la gent, llavors la gent ens segueix i saben que quan nosaltres muntem algun sarau d'aquest tipus, doncs la gent normalment s'ho acostuma a passar molt bé. Llavors vindrà gent des del Delta de l'Ebre, ve gent de Girona, ve gent de l'interior de Catalunya, ve gent de la costa i, lògicament, un munt de gent del Penedès.
Mm-hmm. A més, Gerard, aquesta és la primera diada Quarts Amunt que feu aquí a Sant Jaume dels Domenys per tot aquest significat que dius que representa també fer-la aquí aquest diumenge, però em consta que també l'adoreu a altres localitats. No pareu, eh?
Sí, no parem. No parem. Sí, és diguéssim que estem creant com un nou concepte de diada. Estem al 2026 i creiem que s'han d'actualitzar moltes coses, ja no només amb el fet casteller, sinó en la societat amb la que vivim en general. I és un concepte que ha agradat a l'Ajuntament i ha agradat i aquest concepte de Diada Castellera ens l'ha comprat diferents ajuntaments, no? I el concepte és el mateix, fer petites festes majors allà on anem. Un cop acabem a Sant Jaume, ens anem el dia 31 de maig a Santa Margarida dels Monjos, en farem una a l'Arbós, també, i després això culminarà al setembre, amb una primícia que encara no podem dir, però que la direm aviat, a Domens Ràdio, per suposat. La culminació serà el 19 de setembre a la Bisbal del Penedès amb una aliada històrica.
Ens ho apuntem a l'agenda, això, eh?
Oh, i tant.
Gerard, ja estem arribant pràcticament al final d'aquesta entrevista i justament la setmana passada va tenir lloc la presentació d'aquesta diada que viurem aquest diumenge i les colles castelleres estaven com molt contentes de que fos el principi de la temporada o pràcticament molt, molt, molt al començament i també que no fos competitiva, van dir.
Sí. Sí, el fet de... Sí, aquest any és any de concurs i quan hi ha concurs de castells totes les colles es veuen afectades per això, no? Llavors, el fet d'obrir una plaça és algo molt, molt romàntic, a les colles castelleres els agrada moltíssim, però tot i que no és una diada competitiva, tenim colles que sempre volen guanyar. A Castellers de Vilafranca mateix, si el veí fa un castell de 8, ells l'intentaran fer millor, no? I hi ha aquest joc que, tot i que no sigui competitiu, veurem grans castells el dia 29 per ser l'època de l'any que som.
I ja per últim, convidar a tothom a participar d'aquesta festa i també quin futur li veus, perquè clar, aquest diumenge és el que explicaves ara, que espereu a moltíssima gent o que esperem moltíssima gent aquí a Sant Jaume dels Domenys, però una mica el caliu i quin futur preveieu que pot tenir aquesta diada aquí al municipi.
La veritat és que aquesta diada ha superat totes les altres expectatives. Nosaltres esperàvem gent, però no tanta. Com dèiem, el poder de convocatòria que tenim és molt gran i mai ens cansarem d'agrair-ho. Nosaltres volem que això s'instauri com una festa anual aquí a Sant Jaume dels Domenys, on les entitats estiguin contentes de participar-hi i fer una mica de poble, fer una mica de caliu, més enllà dels actes oficials o oficiosos que ja es fan a Sant Jaume dels Domenys cada any, no? I que s'instauri com una festa anual, que cada any vagin la gent de Quarts Amunt juntament amb les entitats i muntin aquest sarau allà a Sant Jaume.
Doncs Gerard Xufré, president de l'entitat Quarts Amunt, moltíssimes gràcies per atendre'ns, evidentment, a casa vostra, i que, doncs, que hi hagi molt d'èxit en aquesta primera diada castellera Quarts Amunt aquest diumenge. Que vagi molt bé, gràcies.
Moltíssimes gràcies, Laia, un plaer parlar amb tu, com sempre.
Penedès en xarxa.
Són els Manel amb aquest Ai Dolors que ens ajudarà a tancar aquesta segona hora, de seguida una mica de publicitat i el butlletí, i a les 11:06 ens retrobem amb la nostra Dolors, la Dolors Bosch i el Jesús Gómez, amb els quals fem tertúlia.
Amb un cop de cotxe i t'esperaré a baix. I Dolors, avui entre els caps no hi haurà mirades de complicitat. Ni Dolors, cap dit despistat que fregui una esquena per casualitat. Avui, Dolors, jo picaré un ritme amb les mans mentre tu treus els tiquets de l'enèsim combinat. Avui, Dolors, proposa un tema al cantant, un que rigui de tu i de mi i d'aquesta història que s'ha anat acabant. Va, Dolors, que avui serem dos nens grans, res de tonteries, res de ser especials. Un, dos, tres, xa, xa, xa. Te lo punta i torna a començar. I Dolors, ningú esperarà cap escena dolça davant cap